que potser no el coneixeu. En Pere Alsina és llicenciat en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona en l'especialitat de Zoologia. És consultor i comunicador ambiental, mercès a un mestratge en Enginyeria Ambiental. Ha treballat en el camp de l'educació ambiental en diferents parcs de Catalunya, com ara Aigües Tortes a Sant Maurici, els Aiguamolls de l'Empordà i, molt naturalment, en el nostre parc, el del Corredor Montnegre. També ha estat de ple en el món de la consultoria ambiental privada amb assessoria en camps de golf, molt especialment. Ha treballat en estudis d'impacte ambiental en el camp de la biodiversitat, com la reintroducció del falcó pelegrí a Barcelona, a més de la gestió i la inspecció de dipòsits de residus. És un expert guia naturalista per paratges naturals de casa nostra i d'arreu d'Europa, i l'encanta imitar els cants dels ocells, com s'ha pogut veure alguna vegada a televisió. Avui ens submergirà en un problema força habitual en el nostre entorn, que no hi pensem, en l'aire que respirem. Gràcies, Pere, per voler compartir aquesta tarda amb nosaltres.
Hola, què tal se sent? Bé, bona tarda, és un plaer tornar a ser aquí amb tots vosaltres. No recordo l'última vegada que vaig parlar. Ser d'Usos del Bosc, potser? Sí, sí. I el meu poble, que no deixa de ser el meu poble, i després d'aquesta presentació suposo que m'he engreixat alguns quilos més. Bé, intentarem... Avui, precisament, la conferència d'avui versa sobre la contaminació atmosfèrica, sobre l'aire, la qualitat de l'aire, això que tenim aquí ara, que no veiem per enlloc, però que pesa. I va costar molts anys... demostrar ara que l'aire pesava. Fa poc, de fet fa molt pocs anys a escala humana que vam dir que l'aire pesava. Abans ens pensàvem que era una cosa que com que no veiem res, aquí no pesa. És una conferència sobre l'aire, la qualitat atmosfèrica, l'atmosfera i el capdavall. S'acopla cap avall? Ara més bé? Sí? I aquesta problemàtica, que ja veurem si és gaire problemàtica, si... se sent... s'acopla encara? No, si és que m'han dit que aquest no va molt bé, ja passa això. Si... suposo que el que deu passar és el que... això les bilabials i això molesta, no? Bé, ho intentarem, i m'allunyo una mica, si allunyant-me massa se sent malament, tornaré a acostar-me, aleshores tindrem el problema de les p, b, i això que fa aquesta reverberació. A punt? Som-hi? Comencem abans d'hora, no? O se m'ha parat el rellotge, doncs, a mi? Bé, es veu bé? Sí? Jo en sóc jo, doncs, que hi veig una ombra. Aquest és un... Hola? Aquest és un problema, el de l'aire i sobretot la seva contaminació, que té diverses dificultats. Una pedagògica, molt important, fruit de la seva transparència, i una altra de la dificultat inherent a un món de formulació química, benzè, toluè, peròxid, nitroperòxid d'acil, monòxids de carboni, que no està a l'abast de tothom perquè evidentment no té tothom els coneixements de formulació química. Intentarem fer-ho el més a més possible, i aquesta és la imatge que veiem de Barcelona un dia contaminat. Sortosament, Barcelona no és de les ciutats més contaminades que hi ha a Europa, ni Arenys ni Mataró, i de vegades, tot i que no es veu gaire bé, es pot veure la Serra de Tramuntana de Mallorca, fet que revela que aquests dies la qualitat de l'aire és no bona, sinó excelsa, que podem veure gairebé el santuari de Lluc i tot, no? Des de Barcelona estan. La transparència i aquest batibull de formulació química fan que és un tema que sigui les persones, no només les persones, els educadors, professors, alumnes, que mostrin certa reticència a abordar-lo perquè no és fàcil i no ens entenem. Intentarem doncs donar unes claus, la clau de volta per entendre-lo d'una manera més amena i tal. L'atmosfera al cap de... Hola? Sí? Hem dit que aquest, l'atmosfera... Centrem, abans ens hem de centrar en què és això de l'atmosfera. No deixa ser una esfera d'aire que embolcalla la Terra. Atmosfera vol dir això, atmos vol dir aire i esfeira, esfera, que embolcalla. Anem a veure quan es va crear aquesta atmosfera i com era. Quan es va originar la, quan es va originar la Terra, l'atmosfera era oposada a la d'ara, ara és oxidant, ara entrarem a què vol dir això, amb oxigen, per això el ferro es rovella, i nosaltres també. No, bromes a part, perquè el ferro rovella per l'oxigen i nosaltres per altres coses. Bé, quan es va crear la Terra, l'atmosfera era totalment diferent. Era reductora i no hi havia vida. Erupcions volcàniques, llamps i trons, vapor d'aigua i gasos, diòxid de carboni, els tradueixo, metà, òxids de sofre, sulfurs d'hidrògens, amoníacs, no hi havia vida. No la de les persones humanes, no, de res. De res. Per un motiu que s'ignora, perquè hi ha diverses teories, llamps i trons, però llamps, amb aquesta sopa d'aigua, amb metà i sulfur d'hidrogen i tot això, és una teoria, la més plausible, però no pas demostrada, es va originar la vida. Uns aminoàcids, que són la base de les proteïnes, gràcies a les quals es creu que van aparèixer les algues unicel·lulars d'una sola cèl·lula a dintre mar. I això ho va canviar tot. Les algues, les primers éssers, qui diu algues, fan el contrari que fem nosaltres, que nosaltres mengem, mengem teca, matèria orgànica, respirem oxigen, ho cremem i exhalem, no ho veiem, ara que estic parlant, aigua, vapor d'aigua i diòxid de carboni. Les algues i les plantes fan a l'inversa. Agafen el diòxid de carboni, l'aigua, que és aquí, gas, i amb un raig de sol tenen la potestat de fer el que nosaltres no podem. A partir de matèria inert, CO2, diòxid de carboni i aigua, fan matèria orgànica i creixen. Però a més, treuen oxigen. I on treuen? A dintre mar. I aquest oxigen on va? A fora. I d'algues amb algues i milions d'algues i milions d'algues vivint sota una sopa, en una sopa es va anar canviant i van anar alliberant tant d'oxigen, tant d'oxigen, tant d'oxigen, que l'atmosfera, que era reductora de volcans i tot això, va esdevenir una atmosfera, la d'ara, on l'oxigen és molt important. I gràcies a l'oxigen podem viure nosaltres. Quina és la composició actual, ara, avui? Ja? Després d'aquestes algues que van fer la seva vida, van venir els peixos, els amfibis, els rèptils, els dinosaures, els mamífers primers, i al final, fa només 2 milions d'anys, una cosa que s'assembla a nosaltres. I fa 500.000 anys, la nostra espècie. Quina és la composició que tenim actual? Aquí. L'atmosfera, si la peséssim ara, que féssim aquesta habitació, 9,9 quil, el 99% és nitrogen i oxigen. I a diferència del que pot pensar gairebé tothom, com que el que respirem és oxigen, deu ser el més abundant, no, el més abundant és el nitrogen. Gas, nitrogen gas, 78%. I l'oxigen, 21%. 78 i 21 fan 99. I queda un 1% de què? D'una munió de gasos enorme en proporcions baixíssimes, perquè si hi ha 170 gasos i són l'1%, al capdavall això vol dir que gairebé tot el que hi ha aquí és nitrogen, oxigen. És l'atmosfera que tenim ara. Gràcies a aquesta atmosfera el nitrogen ens fa pessigolles a nosaltres, no el fem servir. Respirem oxigen, mengem un bistec o una bleda i un enciam, el bistec i la bleda i l'enciam la cremem, ens podem moure gràcies a això i exhalem CO2 i aigua que és el que agafen les plantes per fer matèria orgànica i alliberar oxigen, perquè nosaltres agafem oxigen i matèria orgànica i fem, etc. Nosaltres i les plantes, i ara ho entendrem, ens complementem. A dalt a l'esquerra el que fa una planta, agafes diòxid de carboni, CO2, diòxid de carboni, H2O, aigua, i fa MO, matèria orgànica, i treu oxigen. Nosaltres fem exactament el contrari. Agafem la matèria orgànica de la planta, la bleda, respirem oxigen i ho convertim en CO2 i aigua, el que necessita la planta per viure. Hi ha un equilibri. Les plantes fan matèria orgànica, nosaltres l'agafem, ens la mengem i ho convertim en uns gasos que les plantes agafaran per fer matèria orgànica, perquè nosaltres la matèria orgànica ens la mengem i ho convertim en uns gasos que les plantes agafaran per fer matèria orgànica. És un cicle. És un cicle. Som oposats a les plantes, però sense plantes no podem viure. Perquè les plantes, i quan dic les plantes, són els organismes que fan la fotosíntesi, converteixen dos gasos, vapor d'aigua que no té vida i diòxid de carboni, en matèria en vida. Nosaltres no podem crear matèria en vida. Vivim a partir de la matèria que ja té vida. Elles no, la generen. I gràcies a això vivim nosaltres, les guilles, els toixons, els dofins, tot. I he posat això, perquè no he vingut a parlar de l'origen de l'atmosfera, de la vida, però és molt important per posar els fonaments. Per tant, l'atmosfera que tenim ara és en un 99% oxigen i nitrogen. I en un 1% un reguitzell de gasos moltíssims que sumen 1%. Quan es parla de contaminació atmosfèrica, què vol dir? I aquí he posat una definició, hi haurà poques definicions. És complicat, diu, que canvien les condicions de l'aire. Quan han de canviar? L'oxigen canviarà? No gaire. El nitrogen? No. És només petites variacions de l'1% aquell ens fa, té efectes sobre la nostra salut, sobre els materials, sobre les plantes, però no és fàcil determinar quan un aire està contaminat o no, perquè no és com estar embarassada, que hi estàs o no hi estàs, sinó que en la contaminació no es pots estar a la meitat embarassada, de moment no. Hi ha coses que són blanc i negre a la vida, estar embarassat és blanc o negre, binari, i altres coses que és un continu, que ho pots estar una mica força, bastant, molt o moltíssim. La contaminació és d'aquest segon tipus. Per parlar de contaminació, i ara ja entrem, ja sabem que l'aire net i pur és en un 99% oxigen i nitrogen, i en un 1% uns molts gasos que no han entrat. El tema mediàtic és aquest, i aquesta és la imatge que veiem, una xemeneia fumejant com a causa de la contaminació que patim els humans, sobretot en urbs i metròpolis humanitzades, amb indústries, persones, trànsit amunt i avall i de tot bellugant. És una imatge que és certa, però com passa tantes coses en la vida, és incompleta. I ara explicaré què falta per completar. Tendim a associar contaminació, no només els meus col·legues, sinó gairebé tothom, la premsa, amb activitats humanes que ho empodeguen tot. Anem a veure, he dit que ja és incomplet, perquè a grans trets, els principals contaminants, si els peséssim, no surten de les activitats humanes, sinó de fonts naturals. No parlo de la perillositat dels contaminants, que és diferent, sinó en quantitat, la major part de contaminants surten de fonts naturals. Per exemple, el pol·len. El pol·len és un contaminant. És allò que ens fa les al·lèrgies, cada cop més al·lèrgies, doncs us sabeu que les al·lèrgies van creixent, en intensitat i en percentatge de persones que les pateixen. No en sabem el per què. Ni jo ni ningú. El que sí que sabem és que cada cop hi ha més percentatge de gent que té al·lèrgia i que cada cop les al·lèrgies molesten més els ulls, i fan aquells testos i tot això. Pol·len n'és una de les causes. Una. i el polen, doncs, cada any hi ha i cada any hi haurà, i si fa vent encara n'hi haurà, més. Els llamps causen contaminació. I com? Doncs un llamp no deixa de ser una guspira, una mega guspira d'altíssima temperatura, que fa moltes coses, però que no deixa que el capdavall crema, i que els gasos, que ara ho explicaré més endavant, combinen entre ells i surten nous gasos contaminants. Clar, i de llamps, home, de llamps tampoc n'hi ha gaires, no? Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Els llamps també contaminen, els incendis també contaminen, els incendis de bosc. No deixes d'estar cremant milions de metres cúbics d'arbres, que d'això en surt vapor d'aigua, cendres, i es contamina. Dius, home, però això no són causes naturals. He posat el 7%, perquè al nostre país, a Catalunya, el 7% dels incendis són de causes naturals. Dit d'una altra manera, si no existíssim nosaltres a Catalunya, no hi hagués cap persona, els incendis es reduirien al 93%, però que és moltíssim, però hi ha un 7% d'incendis naturals, causats per qui? Per l'Esperit Sant, no, pels llamps, sobretot, podria, pels llamps. Tempestes seques amb llamps i sequedat. Els aerosols del mar, això ho sap molt bé la gent que ha tingut cotxe, o els mecànics d'Arenys de Mar, sobretot. Aparcar un cotxe davant del mar sempre, ells en diuen, fan servir la paraula, queda el motor picat. Diuen, Què vol dir? Ras i curt, que les microgotes d'aigua, els aerosols marins, quan hi ha mala mar, aquella flaire que sents si ets allà a prop, clar, s'estén, arriba a la riera amunt, i aquelles gotes d'aigua amb sal, cada dia, fan molt bé el motor. El motor i altres coses, però el motor també. Els aerosols marins és una font de contaminació, els aiguamolls també, els aiguamolls, els ànecs, no. En els aiguamolls aquesta làmina d'aigua que hi ha, i les fulles mortes, els ànecs morts, els branquillons morts, aquella persona que llença... No. Tot això està allà podrint-se i de la putrefacció surten uns gasos que de vegades veiem aquelles bombolletes, no veiem els gasos, perdó, veiem com en surt les bombolletes, que no deixen de ser gasos invisibles que surten. Els aiguamolls també és una font de contaminació, com que no hi ha oxigen perquè l'aigua els impedeix que l'oxigen de l'aire arribi a sota l'aigua, el que surten són compostos que fan pudor, la típica olor d'ous podrits, que és el sulfur d'hidrogen i altres coses d'aquestes. Seguim amb les contaminacions i la vegetació. La vegetació, les resines dels pins, també contaminen, quan es cremen i quan no cremen, també surten uns compostos que contaminen. Catalunya, a més, petit parèntesi, és el país més forestal d'Europa. No hi ha cap altre país d'Europa que tingui, això no sé si ho vaig dir a l'altra conferència, però juguem la Champions League de països amb més percentatge de bosc d'Europa i del món. Tenim una percepció diferent, els incendis que es cremen, que desapareix, no. Catalunya, el 65% de la superfície és forestal. Forestal legal, i el 40%, 45% és bosc. Penseu que Irlanda és el 4%, Anglaterra el 12% i Alemanya el 17%. Països que veiem molt verds, que estan molt lluny de nosaltres. Bé, aquesta massa de vegetació, les tempestes i de sorra i de pols, que aquí patim, no aquestes com de Phoenix, d'Arizona, veieu el núvol engolint la ciutat, la capital, no així, però que sí que patim, sobretot ara en vam patir una, però he mirat l'estadística, tenim entrada de pols sahariana a Arenys de Mar, fa gaire, però 30-40 dies cada any, poca broma, un 10% dels dies entra pols sahariana, pols africana aquí, que contamina. Les erupcions volcàniques, per sort no en tenim, al Maresme ja tenim un sol volcà, al Maresme, a Sant Corneli, entre Fogars i Tordera, però inactiu, però A la Terra sí que hi ha molts volcans, i les erupcions volcàniques és una font de contaminants no anecdòtica. No anecdòtica, ni a escala local ni a escala planetària, perquè aquí surt una quantitat de material que contamina molta cosa. Encara recordem, no se m'havia acudit, el volcà islandès que va bloquejar el transport, un volcà a Islàndia va bloquejar el transport aeri europeu i transcontinental entre Europa i els Estats Units. A part de les fonts naturals de contaminació, aquestes que són transparents i que ningú en parla, perquè tothom ho centrem només en les activitats humanes, hi ha el que s'anomenen contaminació natural induïda o accelerada o fomentada per la nostra activitat. Que dit d'una altra manera, el contaminant és natural, però que no hi seria si nosaltres no estiguéssim per allà remenant les cireres. Un exemple, les pedreres i graveres. En una pedrera o en una gravera que es va gratant i es va traient roca o grava, es van emetent pols, però la pols és natural, però aquella pols no hi seria si nosaltres no estiguéssim gratant. O bé, iepa, els incendis forestals, que són totalment naturals, però el 93%, com he avançat abans, són per culpa nostra. Si nosaltres no hi fóssim, els incendis seria un 93% inferior. Aquest 93% d'incendis que causem nosaltres, voluntàriament o involuntària, deliberadament o no, emet una quantitat de contaminants que, si mai heu vist un incendi com els del 94 al Montseny, queda Catalunya, mitja Catalunya plena de cendres. Un altre contaminant natural que hi pensem poc, perquè la gent que viu en llocs de cereal la pateix, la sega de cereal. Quan passen a segar l'ordi, el blat o la civada, es fa un núvol, barreja de sorra i de rostoll i de pallofes, que clar, és a dir, home, això és ben natural, sí, clar, però vés allà a posar el cap a respirar allò. Et porten a l'hospital de cop de tanta quantitat de matèria vegetal que inhales, i al·lèrgia. I encara que sembli broma, els remugants a través dels seus, sabeu que els remugants treballen diferent de nosaltres i tenen uns bacteris i surten uns gasos molt potents, metà i sulfur. Doncs bé, hi ha una estimació que el 20%, per dir-ho ràpidament, dels gasos hivernacle del món, no de Catalunya, no del Maresme, no d'Holanda, no, del món, surten de tots els gasos que ara en parlarem, surten dels intestins de les vaques, de les cabres i dels bens. Per tant, hi ha gent, ara no en parlarem, més tard, que postula que una mesura per aturar el gas d'efecte hivernacle és menjar menys carn, perquè hi hagi menys cabana ramadera i perquè hi hagi menys gasos. No, de broma, és una... I un 35% del metà. Però ja entrem, finalment, de les fonts de contaminació, hem dit les naturals, que no tenim mai en compte, les naturals accelerades per a la nostra activitat, pedreres, graveres, la sega, que són contaminació absolutament natural, però que sense nosaltres no hi seria. I ja entrem ja a la clàssica i típica, antropogènica, que vol dir generada per l'antropos, que és l'home i la dona. Les indústries és una font clàssica, les calderes domèstiques, tot ho carreguem a la indústria, tot el mort, aquesta tendència que tenim a carregar, a agafar bocs expiatoris i donar la culpa de tot a una sola cosa. No, la indústria, les calderes domèstiques, home, una caldera contamina molt menys que una indústria, sí, però per cada indústria fumejant hi ha 150.000 cases amb caldera. 150.000 no, però 10.000 sí. El transport en aquest peatge, brum, 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 tots aquí, centenars de milers de cotxes anant cada dia a treballar, de vacances, sobretot el treball, és quan es fa el que s'anomena la mobilitat obligada, que vol dir la que necessites per anar a treballar, per anar a l'escola. I no es té gaire en compte aquest, el transport marítim, que també contamina, i el transport aeri, que també contamina, però sobretot molt amunt, a 10.000 metres, entre 8 i 10.000 metres d'alçada, però també contamina. En definitiva, a grans trets, bona part d'aquesta contaminació, bona part, no tota, no deixa de ser combustibles, petroli, carbó, benzina, gasoil, propà, butà, que cremem i que gràcies a això alliberem, es fan vapor d'aigua, CO2 i partícules contaminants. En definitiva, aquelles plantes, torno a l'inici, aquest cicle entre les plantes que de diòxid de carboni i aigua en fan matèria orgànica i oxigen. I nosaltres fem al revés, de la matèria orgànica i l'oxigen en fem diòxid de carboni i aigua. Les plantes que van viure tant i tan bé i van créixer per tota la terra i que no van ser menjades ni per dinosaures, ni per vaques, ni vedellets, ni res, van morir, es van enterrar i van formar carbó, petroli, i aquest sabeu que ve de les plantes, sobretot. Desenterrant aquest petroli, desenterrant aquest carbó, traient-lo i cremant-lo, que és el que fem quan anem al cotxe, deixa de cremar benzina, cremar carbó, cremar petroli, cremar gasoil, és el mateix, cremant matèria orgànica. Estem trencant aquest equilibri i emetent centenars de milers de tones de vapor d'aigua i de diòxid de carboni. Bé, és la crema de combustibles que s'accelera a partir dels anys 50, comença amb la revolució industrial al final del 18, a principis del 19, finals del 18 a Anglaterra, però és a partir dels anys 50 quan els combustibles van a tot drap, en calderes de casa, a cotxes, a les motos, a les indústries, etc. I això diferencia dos tipus de focus contaminant, el fix, la xemeneia, i el mòbil, la moto, la bicicleta o allò que es belluga. En definitiva, de contaminants en tenim en tres orígens, tres fonts de contaminació, la natural, l'artificial i la natural accelerada per la nostra espècie. I quins són aquests contaminants? I ara aquí ve quan el pengen, no? Perquè n'he posat 11, no pretenc que recordeu quins són, però sí que vagin sonant aquests noms, perquè diu, oi, és que l'aire està molt contaminat. Diu, contaminat de què? Contaminat en si, l'aigua, el mateix passa amb l'aigua, com dic aquestes coses, estava contaminada. Contaminada de què? Perquè en funció del què, el que s'ha de fer després és totalment diferent. No és el mateix que estigui contaminada de cianur que estigui contaminada de massa bistecs. Quan hi ha molts bistecs a l'aigua, l'aigua queda sense oxigen. I el mateix passa amb l'aire. De fet, fem servir un eufemisme per dir contaminat. Quan algú de fora entra aquí, si ens estiguéssim 5 hores aquí asseguts escoltant, jo fes un discurs a Fidel Castro, que espero que no, la gent quan entra fora diu l'aire està carregat, viciat. I això és un eufemisme que fem servir la nostra cultura per dir contaminat, que et morirem ni res, no? És diferent del de fora. La fora, que està esventat, té unes condicions que ara aquí amb 150 persones aquí hores i hores canvien. Bé, quins són aquests contaminants? N'hi ha de dues menes, gasos i partícules. Però perquè els òxids de nitrogen, primer, he dit que aquí si peséssim això, 9,9 quilos, 99% seria nitrogen i oxigen. D'inici, l'atmosfera d'ara és nitrogen, gas, i oxigen, gas. El nitrogen ens fa pessigolles a nosaltres, no ens fa res. Però, si hi ha un llamp aquí, pam! Aquest nitrogen i oxigen, que entre ells no es fan res, amb molta temperatura, combinen entre ells i fan una cosa que es diuen òxids de nitrogen. Molt contaminant. Torno a dir, el nitrogen i l'oxigen aquí no combinen. Amb calor forta, no, amb calor no, amb una pujada tèrmica molt forta, combinen i fan òxids de nitrogen, oxigen més nitrogen. Llamps, allò que deia el llamp, tub d'escapament del cotxe, que hi ha tub d'escapament, el cotxe, clar, el que està xuclant és l'aire, i l'aire hi ha nitrogen i oxigen, s'escalfa tant que barreja, etc. Això és el que causa la pluja àcida i l'smog fotoquímic. Òxids de carboni. Nosaltres, quan respirem, hem dit que traiem vapor d'aigua i diòxid de carboni. Molt bé. Però quan el diòxid de carboni és innocu per nosaltres. Ho explicaré després, però no pel món, no pel planeta. Per nosaltres, res. El monòxid de carboni és el que passa en el cotxe quan es crema malament. Monòxid de carboni, la gent que se suïcida de vegades amb tubs d'escapament, és amb monòxid de carboni. És un òxid de carboni que en comptes de tenir dos àtoms d'oxigen en té un, és igual, que s'ha oxidat malament, poc. Aquest monòxid de carboni, el CO, entra quan el respirem, per desgràcia, és el primer que quedem marejats, després agafen vòmits, després pot acabar que perds psicomotricitat, coma i mort, perquè es barreja amb la nostra hemoglobina de la sang, entra fins a la sang i impedeix que l'oxigen que respirem es fixi l'hemoglobina i sigui transportada. Per tant, no podem transportar hemoglobina, la carboximoglobina ho impedeix i ens morim. Monòxid, en definitiva, els òxids de carboni venen de cremar matèria orgànica amb oxigen. El vapor d'aigua. Què passa si posem aquí vapor d'aigua? A nosaltres no ens fa res. Res de res. Directament. Si no, els arenys ho tindríem malament, perquè amb aquesta humitat estaríem ja a l'altre barri de... L'humitat és vapor d'aigua. Sí que té un problema, perquè el vapor d'aigua escalfa la terra i és un dels causants d'aquests anomenats gasos d'efecte hivernacle, en definitiva, dels que provoca l'escalfament de la terra. Per tant, a nosaltres ens fa res? No. És contaminant? Sí, perquè escalfa la terra i la fa cada cop menys habitable. Evidentment, el vapor d'aigua en un poble de la costa n'hi ha molt més que el desert. Això no cal ni dir-ho. Els òxids de sofre és el clàssic de cremar carbó a Cercs, Andorra, les centrals tèrmiques. El sofre que hi ha en el carbó fa un color groc i que ho empodega tot i tot això. També, ja ho explicaré més tard, aquests òxids de sofre amb aigua fan àcid sulfúric i cremen els boscos i maten els boscos. Ha passat poc, aquí, a tota Europa n'està ple. El sulfur d'hidrogen, per això dic que vaig presentant-los, però perquè soni, és fruit de quan no hi ha oxigen, hi ha matèria orgànica podrint-se sense oxigen. Pous podrits. Típic d'aiguamolls, zones en descomposició, ous podrits, és això. Matèria orgànica morta, que no hi entra l'oxigen a dintre, i bueno, buf, quina pudor. Depuradores d'aigua, també. Depuradores, clar. En una depuradora d'aigua hi ha tanta aigua allà per depurar que a sota no hi entra l'oxigen i fa furtor. Hidrocarburs que no deixen de ser benzina volàtils. On surten? L'hidrocarbur és la benzina o el dièsel. D'on surt l'hidrocarbur? Mira, quan anem a omplir el tanc, als Estats Units està prohibit. Aquí no. Anem a omplir el tanc de benzina. Tots hem vist aquella... no sé com us podria dir, no? Aquell fumarol. Allò és massa, allò és benzina volàtil que surt. Pot semblar anecdòtic. Home, en surt una miqueta aquells dos minuts que estic allà... Clar, per quan, cada dia quantes operacions d'omplir tancs de dipòsit es fan a Los Angeles, a Moscou o a Londres. Tantes com 500.000 al dia, o 1 milió, o 2 milions. I la quantitat de contaminants que surten és important. A Estats Units van amb una rosca que ho impedeix i ho agafen, etc. Hidrocarburs. També causen la boira fotoquímica, etc. Això perquè vagi sonant els noms. L'ozó, però que no anava tan bé. És el típic, no ens anava, la destrucció de la capa de l'ozó, sí, va molt bé allà dalt. Allà dalt de tot, on hi ha la capa d'ozó, ens frena els rajos ultravioleta que ens destrossa la pell i ens fa càncer de pell. A dalt. Però aquí no. L'ozó, que és O3, és un oxidant més fort que l'oxigen i ho oxida tot. És el que es desfà, si deixem un plàstic a fora, al terrat, que es clivella, i que, o un cautxú, la goma, que es trenca, que es desfà, això ho fa l'ozó. Bé, metalls. Metalls? Com surten els metalls? Doncs bé, de siderúrgies, de forns de vidre, de cimenteres, surten metalls per l'atmosfera. Això sí que és molt contaminant, molt perniciós, i s'han de posar filtres per evitar que surtin. Perquè els metalls, respirar plom, níquel, cadmi, vanadi, ferro, que et vagin directament als alveols pulmonars, això sí que no va gens bé. I en respirava molt amb el plom. I el plom? De quin plom? El plom d'en Pere, aquí parlant d'aquest... Respirava molt del plom que fèiem servir... Recordeu la benzina amb plom o sense plom? Això ja ha passat a millor vida. Perquè la benzina tenia com un antidetonant el plom, i aquest plom era emès, i nosaltres anàvem pel món respirant plom, amb dosis petites, però esclar, plom a dintre els pulmons, res de bo. Està prohibit des del 2001, o sigui, ara fa 16 anys que ja no se'n pot comercialitzar. Bé. La més dolenta tot, dioxines i furans. A la gent més gran us sonarà a Seveso, els 1976, a Itàlia, un accident, no el de Bhopal, a l'Índia, Seveso, Itàlia, la gent, van morir molts animals, va haver-hi moltes persones amb molts problemes, i va sortir una directiva europea que es diu Directiva Seveso, de seguretat industrial. Bé, què són les dioxines i furans? Compostos amb clors que surten de quan es crema alguna cosa que té clor. Es fa àcid clorhídric i es fan uns compostos supercancerígens i tal, que es van posar de moda als anys 90 aquí, quan es van començar a construir incineradores de residus, i clar, la sal del menjar que té clor, el policlorur de vinil, les ampolles d'aigua, d'aquelles blavoses que ja no se'n veuen gaires, que eren de PVC, que vol dir policlorur de vinil, cremat, feia dioxines i furans. Això és molt cancerigen, i bé, s'intenta que cada cop n'hi hagi menys. D'aquí que les ampolles d'aigua ara siguin transparents o d'aquelles blanquinoses translúcides, però hi ha aquelles blavoses, se'n veu poques o gens. I acabant, hi ha partícules de mena diversa, minerals, i les males olors, acabant la part de contaminants, aquesta presentació de contaminants, les males olors, que a nivells de contaminació baixíssima, aquest és el problema, que no detecta cap màquina, cap, el nas de les persones sí, i costa molt de lluitar contra elles a nivell de perquè clar, ja fa mal olor, la màquina no ho detecta i tal. Bé, cal trencar la imatge que mal olor vol dir perniciós. Hi ha coses que fan mal olor que no ens fan mal, i hi ha coses, quan dic coses vull dir substàncies inodores, que són molt pernicioses, molt dolentes. Bé, fins a 11 materials, aquí ara ha quedat aquí una mica així, que si òxids de nitrogen, que si òxids de carboni, òxids de sofre, dioxines, furans, tot això per presentar, també perquè veiéssiu que és un món complex, que hi ha molts contaminants i que no és el mateix que el problema el tinguis amb un que el tinguis amb un altre. Entrem ja doncs amb la dispersió dels contaminants. Sempre hem pensat, i tothom pensa, que un lloc és contaminat si hi ha emissió de contaminants. Doncs no. Un lloc hi intervé el que tu hi aboques, però intervé com es barreja i dispersa. I gairebé compta més com es dispersa, si hi ha vent, sempre, aquells contaminats se'n van. I si no hi ha vent mai, aquells contaminants es queden. Què afecta que els contaminants se'n vagin o se'n queden? El relleu. pujat aquí a la plana de Vic, amb Santuari de Cabrera a l'esquerra, Cingles de Llats a la dreta i el Montcau, aquelles dos queixals. Plana de Vic, tancada. Tot el que surt de contaminació a la plana de Vic, com que té el Montseny per un cantó, el Lluçanès i el Moianès per un altre, no se'n va i queda atrapat allà. En canvi, la mateixa, si Vic el posessis al delta de l'Ebre, la mateixa contaminació de seguida se n'aniria, perquè quan no tenen Llevant tenen Garbí o tenen Mestral i s'escampa. El vent és un altre factor meteorològic i molt important. Les inversions tèrmiques, al contrari. Què és una inversió tèrmica, això? El Pedrafort, que el que dir, no, són molt bonics, però el que vull és que veieu els núvols. Aquí hi ha Bagà, Guardiola, Berguedà, la Nou de Berguedà, Berga, envoltats de muntanyes, i quan tenen inversió tèrmica, l'aire pesa, pum, se'ls queda baix, i les xemeneies que surten i tota la contaminació no pot sortir amunt, sinó que es queda allà amb ells. I com més dies passen, més i més contaminat està. Fins que ve, què? El vent, que ho remena i ho torna a escampar tot. Però fins que no vingui el vent, en dies de molta calma, tot allò és una sopa d'aire, que es va, que hi vas afegint-hi cada cop més carndolla, més de tot, i es va contaminant molt. Això ho tenen els pobles que estan envoltats de muntanyes i que tenen indústria. Vic, Manresa, Ripoll, Berga. I la meteorologia, la pluja i la neu. Què fa la pluja i la neu? Diu, neteja l'aire. Això ho he vist tothom. Passa un front de pluges i aquell aire brut i tal queda net. Correcte. Neteja l'aire. Si agafem l'escala i posem l'escala a l'aire, va molt bé. Però neteja l'aire i com a efecte negatiu contamina el terra. Els contaminants que eren a l'aire, la pluja els neteja, entre cometes, i els tira avall. I llavors va anar al riu, als sols, al riu i al llac. Però l'aire queda impecable. I la humitat, que actua en sentit contrari, la humitat fa que s'ajuntin els contaminants entre ells i potencia els contaminants. I finalment, relleu, fenòmens meteorològics i la urbanització del territori. Les ciutats, quin problema tenen les ciutats? Que no deixen escampar els que en pisos molt alts i carrers estrets els contaminants no se'n van. Molt diferent de ser a Londres, on les avingudes són amples i les cases són baixes. I a més hi fa vent. I per això tenen aquells cels que es passejar pel carrer Vidriers o uns carrers de Barcelona, el carrer Nou de la Rambla, molts cotxes, pisos alts i no surt. A més, doncs això. Per tant, no és només important de cara a en els nivells de contaminació que respirem, la quantitat d'emissió de contaminants que emetem, que sí que ho és, sinó si aquests contaminants són dispersats o queden concentrats. En definitiva, de l'emissió de contaminants i de la dispersió és un concepte nou que es diu emissió, que vol dir no els contaminants que surten d'un tub, que és el que respirem cada dia, la contaminació que tenim, de l'emissió d'una xemeneia i de com es dispersa, surt la concentració a un quilòmetre, a 3, a 5, que es diu emissió, o sigui el que mesuren els aparells, que és el que ens afecta a nosaltres. A nosaltres no ens afecta l'emissió, perquè ningú va posar el nas a la xemeneia. Ens afecta com queda després distribuït, respirem cada dia allò, que és la emissió. És, per tant, la emissió on es posa tota la carn a la grella per saber com estem de contaminació a Catalunya, al Maresme i al món. Torno a posar l'exemple de la xemeneia que fumeja, a dalt, tramuntana a l'escala, esventat, dia meravellós, blau, encara que passin cotxes i hi hagi empreses, tot se'n va, i a sota, Montserrat i Monistrol, amb una capa de boira, on tots els cotxes que passen, totes les indústries, tot el que emeten no surt d'allà. Exagerant-ho, una illa al mig de l'oceà, amb una fàbrica molt contaminant, però molt esventada l'illa, tenen menys problemes que persones vivint en una vall amb empreses menys contaminants, una vall tancada, que els contaminants no surten d'allà. El resum. I bé, com es mesura? A Catalunya hi ha 127 estacions com aquestes, que manuals i automàtiques, i no per dany, però en definitiva, algunes s'han d'anar allà a agafar un paper de vidre, és igual, i ho portes a un laboratori i et diu això, contaminació de partícules, tant, i d'altres no, en continu. Des del laboratori, des d'internet pots anar veient com van pujant i baixant els contaminants. A Catalunya es divideix Catalunya en 15 zones de qualitat de l'aire. Nosaltres som la zona 7, el Maresme. Totes tindran la mateixa quantitat d'aparells de mesura? Què creieu? No. On els posarem, sobretot? On viu la gent, on hi ha més indústria contaminant, i ara que ja en sabem, no, allà on és més difícil que hi hagi, que es dispersi. Valls interiors amb indústria, Manresa, Vic, Sabadells, Vilafranca, el Penedès, valls interiors en què no hi arriba l'aire de mar, i encara que no tinguin tanta indústria com a Montcada i Reixac o Sant Andreu de la Barca, com que allò està tancat, la poca indústria no surt d'allà. A Barcelona n'hi ha 12, i com que aquest món és tan complicat, com estem de contaminació, Pere? Mira, d'òxids de nitrogen, molt malament. De monòxid de carboni, bé. D'òxids de sofre, fatal. De benzè i toluè, fatal. No acabaríem mai. I cal dir, escolta, vaig a fer un màster de química per entendre-ho. La Generalitat es va inventar un índex, per simplificar-ho, i amb un sol color et diem bé o malament o mitjà. L'índex de qualitat de l'aire es crea fa 20 anys i no sé si es llegeix, no es deu llegir des del fons. Determina de 0 a 100 uns punts, 0 desastre total, 100 molt bé, i en funció d'això et dona 3 colors, verd, perdó, qualitat bona de l'aire o molt bona, groc, qualitat regular, mitjana, i vermell, fatal. Diu, això com ho fem? Amb una mitjana? No, és tan complicat que diu, mira, d'aquests 5 components el que està pitjor, si només que un estigui molt malament, ja tot està malament. Ja està. I així es fa, i així es veuen els plànols com aquests. No sé, mira, no sé per quin motiu surt a l'invers el que jo tinc. O sigui, tot seria verd, bé, excepte Barcelona, que surt groc. No sé per què, amb el canvi, tot és verd i Barcelona groc. Això canvia cada dia, clar. Però està clar que a Barcelona tenen més problemes que la Vall d'Aran. I Premià, això està a l'estació Premià, diu, òxids de nitrogen, bé, partícules, bé, ozó, malament. Tal, i et diuen això. Bé. Quins són els efectes d'aquesta contaminació amb aquests noms tan rars i tot això, els efectes que té sobre el planeta, sobre Europa, sobre les nostres comarques, sobre les persones, sobre la fauna, els materials i la vegetació. Agafant-ho del més antic que es va conèixer, el primer que es va conèixer i que va ser el cavall de batalla de la lluita dels ecologistes, va ser la pluja, que jo en dic més àcida. En diuen tothom la pluja àcida. Jo en dic la pluja més àcida, perquè la pluja ja és àcida. La pluja no contaminada ja és un punt àcid. I el que fa això és que la fa més àcida. Això es va demostrar als anys 60 i 70, bàsicament tèrmiques que cremaven carbó amb sofre. Aquest sofre sortia, òxids de sofre, que amb l'aigua s'hidrataven, amb l'aigua de l'humitat, i feien àcid sulfúric. I l'àcid sulfúric anava als boscos i què feia? Matava totes les fulles. I si es matava les fulles, adéu bosc. O bé, aquest àcid sulfúric, o clorhídric o nítric, és igual, queia l'aigua. Home, si cau al mar hi ha tanta aigua que no hi fa res, no? Però en un llac del Pirineu l'acidifica i en dificulta la vida. I això es va veure per primer cop No, per primer cop no. El primer gran conflicte internacional. A Noruega i a Suècia es morien els boscos. I els noruecs miraven, i que broma així, miraven on tenien la indústria. Que no n'hi ha. No n'hi ha. I clar, aquí s'estan morint els boscos, tots, però boscos i boscos, que quedaven marrons a Noruega, al Pol Nord. I van comprovar que eren les centrals tèrmiques i fàbriques d'Anglaterra, que feien òxids de sofre, que els vents els tiraven cap amunt, i a Noruega i Suècia hi plovia, i els hi cremaven i els hi mataven els boscos. Conflicte internacional. Perquè diu, Suècia no ho hem d'arreglar. I altres diuen, no és culpa, home, sí, culpa nostra, ens heu d'ajudar econòmicament. A nosaltres aquí ho vam tenir a Cercs, ho vam tenir a... Aquesta és l'imatge d'un bosc. O així. Això és una foto que vaig fer entre Polònia i la República Txeca. També els Carpats, plens de boscos cremats de contaminació. Sobretot allà on hi havia petroli i carbó cremant, o sofre i sofre, sulfúric i avall. Boscos desapareguts. La pluja àcida va causar molt d'impacte, va generar el moviment ecologista. A Catalunya en vam tenir dos de pluja d'àcida, a Cercs, al Berguedà, al voltant de més amunt de Berga, aquella central tèrmica, matava els boscos, i als ports a Tortosa d'una central que hi havia a Terol. Una altra... Per tant, la pluja àcida crea conflictes no internacionals. Les tèrmiques d'Alemanya destrueixen els boscos de Txèquia, Polònia i Eslovàquia. Les tèrmiques d'Anglaterra, els de Noruega i Suècia. Un altre cas més típic és aquest que es veu ara i que cada cop estarà més en boga, que té dos noms. Boira fotoquímica, ara ho explicaré, o smog fotoquímic. Què és aquesta boirina que sí que tots hem vist de color groc marronós? Quan fa calor. Aquesta boirina, que té un nom inventat, smog fotoquímic, molt oxidant, groga, marronosa, i que enlletgeix molt el paisatge, Barcelona veus allà una cosa marronosa i groga, a l'estiu sobretot, està creada per la benzina que es volatilitza, aquella benzina que quan posem els tancs surt, els òxids de nitrogen junts, si fa calor, reaccionen i fan ozó, aquell ozó que ens va tan bé a dalt de tot, però ens va fatal aquí perquè és O3 super, i altres compostos. Com que ha de fer calor, això ens passa quan? A l'estiu i no a l'hivern. I a l'estiu, quan? A les hores centrals del dia. Que és una contaminació que se'n diu secundària. Què vol dir secundària? Que no el surt nostre, sinó que del que surt nostre combina amb la calor i fa això. I que, com que i que a mesura que fa més calor en fa més. I qui pateix aquest tipus? Les ciutats que on fa calor. Oslo? Gens. Alaska? Gens. Santiago de Chile? Sí. Barcelona? Molt. Manresa? Moltíssim. Manresa fa molta calor d'estiu. Encara que la gent... I Vic? Moltíssim. Atenes? Número 1 a Europa. Calor, trànsit, benzina i calor... fa aquest smog que causa irritacions als ulls, mucoses, etc. I que va lligat a la calor. I que és molt maco quan es veu les gràfiques, perquè quan fa fresc al matí no n'hi ha, quan va pujant la temperatura se'n va fent més, i quan cau la nit desapareix per tornar a pujar i tornar a baixar. I així cada dia se'n fa més quan fa calor. Què passa a Catalunya? Que tota la benzina gastada a Barcelona, quan bufa la brisa, ho tira cap amunt Granollers i Vic, i Granollers i Vic pateixen la contaminació, l'efecte d'aquesta contaminació causada amb contaminants a Barcelona que amb calor i que pugen Besòs amunt cap al Congost o Llobregat amunt cap a Manresa, i és a Manresa, i és a Granollers i a Vic on s'assoleixen les màximes, i Barcelona també, però menys. Smog fotoquímic, ozó, són noms que no tenen noms populars. Boira fotoquímica, foto de llum, química que va amb el sol. I l'efecte hivernacle, el que està més de moda ara, que és, ja no, aquest és la boira fotoquímica comarcal, la pluja d'àcida internacional, i aquest efecte hivernacle és mundial. Que ja veurem i no hi ha temps per explicar, però que de fet se n'ha de dir, no sé, sí, també ho he posat, efecte més hivernacle, com la pluja que deia, pluja més àcida, l'efecte hivernacle, perquè l'hivernacle ja hi és. Sense aquest hivernacle ens moriríem de fred ara. L'atmosfera fa que tinguem aquí a la Terra temperatures de 15 graus de mitjana i que hi podem viure bé. Si no hi tinguéssim l'atmosfera seria menys 5, menys 10 de mitjana. Què passa amb aquest efecte hivernacle? És el mateix que passa amb un hivernacle. D'una maduixera, o sigui, o d'una tenda de campanya, és igual, que fa aquella calor tremenda, el raig de sol entra, o en un lloc que hi hagi vidrieres. Entra sense problema i travessa el vidre. I per això pots prendre el sol si hi ha vidre. Vidre transparent. El sol t'escalfa tu, i quan escalfa el terra, canvia la ona electromagnètica, canvia, intenta passar el vidre i ja no pot passar. I torna a rebotar i rebotar i ho va escalfant tot, i per això en un hivernacle fa tanta calor i a fora en fa menys. El que passa amb un hivernacle és el que està passant amb la Terra. I a la Terra no hi ha un vidre que l'envolta, sinó una sèrie de gasos que no deixen sortir aquesta radiació de calor i la Terra es va escalfant i escalfant. No sóc a temps de posar aquí preguntes, però és exactament el mateix que passa amb un efecte amb un hivernacle, però un hivernacle és un vidre o un plàstic i aquí són uns gasos que no deixen sortir l'escalfor, i per tant s'hi va fent. L'efecte hivernacle, cada dia ens en parlen, que si els casquets polars, que si la temperatura a la Terra, que si sortirem cuits com amb banyeta. Bé, malgrat el que se'ns digui, no hi ha acord científic total. Això ho vull remarcar. La majoria de científics creuen que hi ha escalfament de la Terra, però no tots. La gran majoria sí, però no tots. Qui té raó, ara no podem entrar en allò, però sigui com sigui, és un efecte mundial. Causat sobretot, qui causa l'efecte hivernacle? Els gasos que en diuen hivernacle. Ja n'hem conegut un, vapor d'aigua. D'on surt el vapor d'aigua? De cremar combustible, de respirar nosaltres. CO2, d'on surt el CO2? De cremar combustible, benzina, butà, gas natural, petroli, carbó, CO2. El CO2, aquesta és la gràfica del CO2 a la Terra, des de l'única estació que ho mesura, Hawaii, al mig de l'oceà, que va pujant enfilant-se. Es pot que fan negatiu. Oh, hola, com s'enfila! Però tot aquest s'enfila no arriba ni al 0,01% de l'aire. Però de lo poc que n'hi havia, n'hi ha molt més de poquíssim. Però el CO2 va pujant, i com que el CO2 és gas d'efecte hivernacle, la Terra es va escalfant més i més. Però vaja, ara permeteu-me una llicència, quan plou molt diuen que és el canvi climàtic, quan fa molt de fred també, quan fa molta calor també, si hi ha molts llamps i trons també, i si fa molts dies que no plou ni neva també, i si neva molt, que ho posem tot en el mateix sac. I ja per acabar, per anar acabant, he dit els efectes de la contaminació. No els he ordenat per l'abast de la contaminació, sinó per com s'han anat posant de moda. Pluja àcida, 60, 70, del carbó, del sofre, que crema amb sulfúric els boscos. Boira fotoquímica, aquelles boirines grogues. Efecte hivernacle, no sé, cada dia posem la tele i el sentim. I sobre les persones, sobre nosaltres. Clar, aquest efecte depèn. I aquí posat a sota, comencem pel baix. L'efecte, tothom pensa, que hi ha molt... Depèn del tipus de contaminant. Aquests 12 que he dit, que 12 he fet una síntesi de 150. Del temps d'exposició, no és el mateix estar en aquell contaminant, ser-hi 20 minuts, que ser-hi 24 hores, que ser-hi un dia, o una setmana, que ser-hi un any, que ser-hi 30 anys de la teva vida. I al final, molt important, molt important, les característiques de les persones. Nadons i gent gran i gent d'edat mitjana amb asmes i al·lèrgies i problemes pulmonars, els que reben més patacada, amb, si vas pujant els nivells, al final tothom, però començant per baix, la gent gran, nadons, podríem parlar-ne molt, les partícules, principal problema ara, partícules sòlides, eh? Les respirem, van en els nostres pulmons i es queden en allà. Per això tenim pèls al nas uns més i d'altres menys i altres coses per evitar que entrin. I no és el mateix que la partícula sigui de terrer, de granit, que aquest que trepitgem per aquí, mineral, que plom, cadmi o mercuri, en partícula que t'arribi entre el pulmó. Partícules. Monòxid de carboni, ja ho he explicat, la benzina que crema malament s'oxida poc, es barreja amb la nostra hemoglobina, la sang, forma la carboxihemoglobina, és igual, no deixa l'oxigen fixar-se a l'hemoglobina, no deixa transportar l'oxigen i ens morim. Els òxids de nitrogen, irritacions a la mucosa, cautxú que es clivella, bueno, no, bronquitis amb nens asmàtics, òxids de sofre, el mateix. I l'ozó, que és això, torno a dir l'ozó, que és la boira fotoquímica, que es crea quan fa molta calor, estiu, i a les hores centrals del dia encara més, que és superoxidant, i és el que diuen, no aneu a córrer quan fa calor. Aviat algun dia ens diran que quan faci fred t'has d'abrigar i quan fa calor no t'abriguis. Però es diu per moltes raons, pels cops de calor, que es mor gent de cop de calor, però es diu també perquè a les hores centrals del dia l'ozó, aquest superoxidant, és quan n'hi ha més. I anem corrents i respirant-lo i ens va passant per les vies, doncs és molt oxidant i ens fa mal. Fa mal, fins i tot, jo he notat a Manresa, que faci mal a tràquea i tot perquè notes l'oxidació, notes que és corrosiu. I sobre els animals, bé, el mateix que nosaltres, clar, els animals no han de respirar, però el que passa és que poca gent interessa la salut dels animals, a no ser que siguin productius. Òbviament, perquè vaques, sí, vedellets, bens, però un cargol no se sap. Sí que hi ha molts estudis dels efectes sobre animals de pell molt sensible, els sucs de terra i les granotes, que com que tenen la pell tan sensible, humitejada, reben més ràpidament que nosaltres el problema de la contaminació de la pell. Però bé, a Manchester, a Londres, no faré els cants ocells, xirip, xirip, va ser aquest que fa l'oreneta cua blanca, que avui ha arribat la primera ja a Sant Celoni i Palau Tordera. Hi ha estudis a Londres, Manchester, Eslovàquia, que veuen que quan puja la contaminació cau el número d'oranetes. I això va lligat a moltes coses. La primera, com més contaminat està l'aire, menys animals hi ha qui viuen i per tant menys teca per menjar. Segona, problemes també per elles, pulmonars. Els ocells respiren més ràpids que nosaltres, van molt accelerats. I per tant, si hi ha molta contaminació, es moren abans, etc. Les plantes, poc estudiades també, l'efecte excepte sobre els cultius de blat de moro. Hi ha des de necrosi, es mor les fulles, fins a taquetes. Més visible i conspicu és sobre els materials. Tampoc hi soc a temps, però tots van veure la campanya Barcelona posa guapa. La negró de l'Eixample barceloní, de cop i volta vam descobrir uns edificis que no ens esperàvem, a part de la mà de pintura que s'hi va passar després, o dels esgrafiats. Partícules sòlides que enlletgeixen, però no només partícules, els àcids es fan al marbre, com la llimona, al marbre de la cuina. La pluja àcida desfà els monuments que són de marbre, el marbre és calç, és carbonat càlcic. Bé, molts efectes sobre els materials també. Pluja àcida, boira fotoquímica, efecte hivernacle global sobre persones, sobre animals, sobre plantes. I en definitiva, Barcelona, metròpoli, quin és el principal problema que tenim per acabar? El trànsit. Depèn de cada lloc, perdó. A la gran metròpoli de Barcelona, que és el 2,5% de la superfície de Catalunya, 2,6%, i viuen el 69% d'habitants, en el 2,6% de la superfície, i viuen gairebé el 70% d'habitants, o dit d'una altra manera, en el 97% de la superfície del país i viuen el 40% de persones. Ai, el 30. Estem descompensats. Trànsit, port de Barcelona, ara ho explicaré, i indústria, poc. He posat així. No es veuen molt bé els colors, però amb òxid a Barcelona hi ha dos grans problemes ara. Òxids de nitrogen i partícules. Òxid de nitrogen, ho torno a refrescar, el nitrogen i l'oxigen, que no combinen, si cau un llamp o escalfem a temperatura, sí que combinen i es fan òxid. Sí, el 50% ve del trànsit, la meitat. Un 30%, això sí que no s'esperava ningú, del port. Del port? Del port. Els vaixells, els transatlàntics, tot allà. I sobretot, a diferència d'altres ports europeus que tenen connexió elèctrica per mantenir la nit en stand-by, a Barcelona no és possible això. I han d'estar amb els motors engegats les 24 hores. I clar, un d'aquests creuers que hi viuen 8.000 persones amb aire condicionat, 8.000 amb aire condicionat 24 hores al dia i n'hi ha 10 a Barcelona o 6, hi ha 80.000 persones i 30%. I les partícules, 65% fetes a 2/3 pel trànsit, allò que surt el tub negre, i una mica menys, 20% al port. Per tant, el problema, Jesús i salut, el problema que tenim a Barcelona i àrea metropolitana i zones urbanitzades de Catalunya és partícules que ens respirem i cada cop més asmes i cada cop més gent amb problemes pulmonars i tal, i òxids de nitrogen. Les partícules són sòlides, els òxids de nitrogen són gasos. Aquests són els dos aquí, a Catalunya. Si ens n'anem a altres llocs, és un altre tema. Aquí es pot llegir? Suposo que no, no? Aquí hi ha, de dalt a baix, a la vostra esquerra, això és l'informe anual que fa la Generalitat. De dalt a baix, i no m'interessa, tot i que us he avalat en aquells 10 minuts, de tal, i tomba i gira, hi ha els contaminants que mira la Generalitat per tot el país. Hi ha unes creuetes així que vol dir ok, ok, això d'aquí, ok, ok, i allà on no hi ha aquesta ve baixa vol dir no ok. I el no ok és sulfur d'hidrogen, aquesta olor de podrits, m'ha sorprès molt, a Igualada, Manresa, problemes allà, m'ha sorprès. Això és depuradores, tancat, riu Llobregat i no ho sé. Òxids de nitrogen i partícules, com arreu que hi ha trànsit i indústria, i l'ozó, aquest material que es crea quan fa calor i a les hores centrals del dia, diu a tot el país problemes, també. I apa, i per cloure aquesta xerrada ja, i al final, que ja toca, què hi podem fer d'això? Hem vist l'atmosfera en estat primitiu, oxidant, els contaminants els hem passat aquí pim-pam, que hem quedat distrets. Quines són les fonts de contaminació? Quins problemes pateix Catalunya? Què es pot fer? Què podem fer? Nosaltres no, però no podem fer res. Bueno, sí, accions individuals a casa nostra i poc, però què poden fer els que regeixen la nostra vida pública? Ja sabem ara que la contaminació depèn no només de les contaminants que emets, sinó de com es dispersen. De les dues coses combinades. Pocs contaminants, gens dispersats, problemes. Molts contaminants amb gran dispersió, pocs problemes pel que viu allà. Pels altres ja s'ho faran. Sempre és què podem fer? Sobre la dispersió, podem canviar el relleu? Podem fer que Vic deixi de ser envoltat pel Montseny, el Lluçanès, el Santuari de Bellmunt, les Serres de Cabrera i Collsacabra? No, podem fer res. Podem lluitar perquè hi hagi més vent a tot arreu i insuflar vent? No ho podem fer. Podem fer que plogui més o menys? Tampoc. Per tant, fora. Aquí no hi podem fer res. Sobre l'urbanisme, podem fer coses? Sí. sobretot en planificació urbanística. Per exemple, no puc saber el detall, que les activitats més contaminants que s'hagin d'instal·lar en el país no es posin en bolles envoltades de muntanyes, sinó en llocs esventats. La planificació, ja que això contamina molt, no ho posem en un lloc que l'aire no... Perquè tota la gent, és el que passa en alguns llocs, que es tenen la roba i surt com si haguessin tirat polvos talc. Les guixeres d'Igualada, per exemple. Les guixeres d'Igualada, doncs, es tens la roba i la roba és tota blanca del guix. Planificació. I sobre l'emissió, sobre els contaminants, es poden fer molta... Sobre el trànsit, que si vehicle elèctric, que si dièsel, que si transport col·lectiu, que si tomba, que si gira, no sóc a temps aquí ara de parlar-ne, i són temes que se'n parla a l'Ada Colau, que si ara castigaran la gent pobra perquè els cotxes antics no podran entrar a Barcelona. Es castiga la gent pobra. Que si el vehicle elèctric, que si el dièsel o la benzina, el transport col·lectiu, una aranya elèctrica avui, el 2017, 20 minuts més, entre 15 i 20 minuts més que fa 30 anys per arribar a Barcelona amb tren. Triga 20 minuts més que fa 30 anys. Tots. I malgrat això, no, fora cotxes, fora, només transport... Si tu vols posar pressió contra el transport privat que contamina més, cosa certa, has de donar una sortida que sigui plausible, acceptable socialment, més ràpida o igual de ràpida i còmoda. El que no pots fer és condemnar la gent al tren de la bruixa. Sobre el port de Barcelona, fàcilment la connexió elèctrica. Més coses. A Barcelona es va morir molta gent, fa molts anys, ara no recordo quants anys, van haver-hi episodis que la gent se'ls moria de 10 en 10 i 30 en 30 problemes respiratoris. No sabien què ho causava. Periòdicament es moria molta gent, fins que van veure que mirant vents i d'on moria la gent, van veure que era la descàrrega de gra de soja del port. Aleshores ho van trobar i van solucionar-ho. I a la descàrrega, que era en obert, es carregava el gra, que és un problema similar a la sega. El gra, què passa? El gra és natural, sí, home, sí. Un gra és natural, però 10 tones de soja i de blat allà amb vent que t'arriba i respirar allò, xocs al·lèrgics i tal. Sobre el port es poden fer coses. Sobre l'indústria, ja han dit, la localització és clau, indústria més neta, combustibles més nets. No sóc aquí a temps... Les obres, això és un problema inherent a nosaltres, als mediterranis. Sempre faig l'exemple, la mateixa obra a Oslo que a Barcelona, si hi hagués dues obres iguals a Oslo i a Barcelona, a Oslo no hi ha problema, a Barcelona sí. Per què? Perquè aquí està tot, el terra sec. I quan grates, pols i núvols a pols, i Oslo, el terra és amarat d'aigua. I per més, gratant la mateixa obra, si poguéssim fer la mateixa obra, no surt pols. Nosaltres ja tenim un problema que no és culpa del govern, sinó que és culpa d'allà on vivim. Aquesta sequetat fa que quan gratem una mica s'aixequi un... S'ha de regar... Per això, jo que he treballat amb impacte ambiental amb obres, has d'anar perseguint, literalment, el constructor i el capatàs de l'obra perquè vagi regant els vials, que no ho volen fer per estalviar cisternes d'aigua. I bé, com deia aquest grup que ja no existeix, que ara fa 30 minuts, aquesta ha estat una xerrada de l'aire, de la qualitat de l'aire, de la contaminació, dels contaminants, dels efectes a nivell mundial, internacional, comarcal, persones, animals i plantes, i esperem que, com diuen el grup Coses, dins del 78 o del 99, molt bo, perquè no s'apagui l'aire, aquest nom tan líric i tan bonic, que no s'apagui l'aire, que per molts anys podem gaudir d'aquest aire prou net, però que allà on el tinguem brut siguem capaços de trobar el desllorigador per tenir-lo menys brut, o que és el mateix, més net, i que puguem gaudir d'un medi més favorable a les nostres vides. Gràcies per tot. I...
Dic, és adient preguntar-te per l'actual problemàtica de la plaga del pi pinyoner?
Perdó?
Dic, es pot preguntar sobre l'actual plaga del pi pinyoner?
Ah!
I, segona, què creus de la moda municipalista per tot arreu d'anar aixecant la pols dels carrers amb els ventiladors aquests per treure, tiren tot, els bufadors aquests que tiren tota la pols en l'aire.
Sobre la plaga del Pipinyona, que avui ha sortit una notícia al Telenotícies, molt mal feta la notícia, perquè no, deia que hi havia un problema, i em vaig a veure si ja es fa alguna cosa i no en dir res. Sobre la plaga del Pipinyoner, no és del tema de contaminació atmosfèrica, però ho responc perquè sí que m'hi he posat en aquest tema. Com nosaltres, però les plantes encara més, quan estan dèbils agafen tots els mals. I les plantes estan dèbils sobretot, no només, quan no hi ha aigua. Hem patit al Maresme 2 anys seguits de sequera, que passa gairebé mai. Sequeres n'hi ha, però 2 anys seguits gairebé mai. I amb aquesta sequera ha entrat aquesta plaga d'aquest animal, d'aquest escarbat que perfora i que s'està carregant tots els pins pinyers de la comarca. Se'ls ha carregat molts i ningú fa res, de moment. S'han de tallar els arbres, s'ha de treure la fusta de lloc i no es fa ni es farà a no ser que es pagui amb diner públic. Ara, sobre el tema aquest dels bufadors aquests, m'agrada fer aquesta pregunta perquè sempre hi he pensat però mai he mirat, allò només empeny? Allò què fa, allò, aquella cosa que va bufant? Canvia de lloc i prou, allò és dolentíssim. Les persones segur que ho han de fer amb màscara. Clar, perquè, un moment, avui aquí, tot això que he explicat avui és un llibre que vaig fer per l'Ajuntament de Barcelona de 100 pàgines, per tant un condensat, no? He explicat algunes coses. Els contaminants que estan a l'aire poden caure a terra de dues formes. Bueno, poden estar surant en l'aire, però al final acaben caient, de dues formes. De posició seca, que vol dir encara que pesi poc, i acaba caient. O humida, amb l'aigua, que ho he dit d'esquitllada, l'aigua ho neteja i ho tira avall. Diu, queda l'aire net, a canvi de tenir el terra brut, però com que el terra brut i el camines no passa res, l'aire el respires, per tant per nosaltres és millor. Amb això el que tu fas és recircular aquells contaminants que estaven a terra, els tornes a l'aire. I això no és el mateix fer-ho en un vial de pagès, que bàsicament hi ha sorra, una mica d'oli que se li ha escapat del tractor, que fer-ho en una poble o ciutat on el cadmi que porten els metalls que porten els pneumàtics del cotxe i tot això es tornen a recircular, de tal cosa que de fet m'estranya sempre que mai he vist que ningú en parli d'això. A mi no m'agrada gaire quan veig allò. Què més?
Alguna pregunta més?
L'Osó, on? Llum de la meva vida. Ai no, aquesta era la Rosó, no? L'Osó, cada cop, l'Osó, aquí dalt, quan diu aquí dalt, diu aquí on som ara o aquí? El de dalt, bé, diuen que es tanca, s'anà molt, que està bé. Que per tant, aquell forat... Sí, veieu, se'n va parlar molt, ja no se'n parla, què passa, que ja no hi ha forat o que ens han enganyat? Jo he dit, avui és una xerrada que he situat alguns problemes però no hi he pogut aprofundir. Però l'efecte hivernacle, per exemple, i ara ho relligo, aquest diu, la terra s'escalfa, home, si no para escalfar-se sortirem com sortirem? Rostits, literalment. Si va pujar la temperatura, al final hi ha un moment que nosaltres no, però al final rostiran. No hi ha ningú, hi ha consens científic de dir que està pujant la temperatura. Hi ha consens total. El que no hi ha consens és dir, si aquesta puja es manté, s'estabilitza a partir d'un moment, o bé si és un cicle i puja i d'aquí 30 anys baixarà una mica, no baixa 20 graus ni en puja 20, puja 2 graus, baixa per tornar a pujar una mica, si és cíclic, o si és així, si fos així, adeu. O si és així, perdó, vist per posar, així i així. No hi ha consens, tampoc hi ha consens per dir si el que causa això és, uns, tot és culpa dels homes i de les dones, què dirien ara? L'altre dia vaig anar al turó de l'home i de la dona, eh? Tot és culpa, i d'altres diuen no, 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 hi ha factors humans i factors naturals, i d'altres diuen, fins i tot científics que estan així amb la boca petita, no, 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 sobretot naturals, accelerats només per culpa d'home. Fixeu-vos que és molt diferent. Uns diu tot el mort el carreguem a les activitats humanes, la indústria, d'altres diuen no, 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 activitats humanes i volcans i tot això, i d'altres diuen no, 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 sobretot contaminació d'origen natural afavorida, incrementada, empitjorada, el matís per l'home. Amb el forat de la capa d'ozó, no hi havia mesures fa 200 anys als ozó, perquè no hi havia, no sabia ni què era l'ozó fa 200 anys. Sí, sí, sí. La nostra sèrie meteorològica més llarga que tenim a Catalunya, per saber el temps, oh, el temps, quin temps, és l'Observatori Fabra, ara m'equivocaré de l'any, però aproximadament del 1870. Per tant, el màxim que tenim són 130 anys de temps, mesurats a Catalunya, perdó, eh? 130 anys per nosaltres són molts anys. A escala de la vida biològica, geològica, és res. Fa 2 milions d'anys que existeixen els humans, fa 500.000 anys que existeix la nostra espècie, 2 milions d'anys que existeix una cosa que sembla a nosaltres, 60 milions d'anys que es van extingir els dinosaures, 4.600 anys, ai, perdó, 4.600 milions d'anys que va aparèixer la Terra i l'atmosfera, de 100 anys o res, i amb aquests 100 anys treure conclusions tan contundents que estan incrementant ara, totalment cert, cada cop hi ha més dies de risc d'incendi, any rere any, això és cert. El que no sabem si d'aquí 20 anys hi haurà un contrapès causat per una altra part de la Terra i que tornarà a baixar. Amb l'ozó mateix, va haver-hi aquella forat de capa d'ozó que no l'hem d'imaginar com un tot o res, sinó que allà on n'hi havia molt n'hi havia menys, no, no hem d'agafar la imatge del forat de la capa d'ozó, ens vam imaginar que semblava la nostra aigüera, no? Hi ha marbre i un lloc que no hi ha marbre i passa l'aigua, seria la imatge, no era així, seria un lloc on hi ha molt de marbre, un lloc on n'hi ha menys i un lloc on n'hi ha... Allò és cert. Tan cert com es veia que l'ozó del forat de la capa durant els anys, durant l'any, perdó, durant un any, es fa gran i es fa petit, durant cada any. Perdó, a dintre de l'any, es fa gran i es fa petit, sempre, cíclic. I durant els anys, si fa 4 dies que el mesurem. I aleshores ara els científics estan pensant que allò va ser una alarma una mica exagerada, perquè sí que va haver-hi un període de temps en què anava disminuint, tan bon punt després va anar tancant-se i tal. Entre una de les coses que s'han prohibit són els esprais, m'ha prohibit, depèn, que això sí que feia mal allà, però que s'han regulat, s'han trobat productes substitutoris. I a veure, no estic ara tant allò, però que veurem. Però sí que el que sí que hi ha és cada els dies del risc d'incendi, que són dies de temperatures de més de 30 graus, humitats més baixes del 25% i vent superior als 30 km per hora, en els últims 40 anys, això segur, no, cada any canvia, diu, cada any canvia, sí, correcte, cada any canvia, però us he de fer dibuixar per vosaltres, puja, baixa, puja, baixa, puja, baixa, però la recta puja. Aquest any hi ha hagut 40, l'altre 35, ai mira, ha baixat, no, no, però baixa, 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 però la recta que junta puja, i ho patim, cada any els estius són pitjors, sí? Abans de l'estiu, un estiu de fa 30 anys, hi havia 2 setmanes per patir, 3, 4, i ara hi ha estius que 8 setmanes i 10 patint, No tant perquè s'aconsegueixin temperatures rècord, que les hem aconseguit, Arenys de Mar hem arribat a 39 graus, jo no vivis mai en ma vida a Arenys de Mar, no tant per la temperatura rècord com pel manteniment de 33 graus durant 15 dies o 20, això no passava mai, mai, superar els 30 Arenys era ja, i ho superava 7 dies, tornava a 29 per tornar, però ara hem estat el 2003, estiu de 2003, que no l'oblidaré mai, des de l'1 de maig fins al 10 de setembre gairebé sempre per sobre els 30 graus, mai amb temperatures molt altes, mai, de rècord, no, 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 però temperatures altes per ser anys mantingudes molt de temps. En definitiva, hem de ser més cautelosos. Hi ha el principi de cautela jurídic, que vol dir quan una cosa no domines, doncs, i científic, que hi és menys el que hi hauria de ser, que és una cosa que domines, quan no es domina, no vol dir que el que diguis sigui fals, però tampoc ho pots provar. Tenim mesures de temps curtíssimes. 100 anys, no, perdó, això és el rècord a Catalunya, aquests 130 anys. La major part de llocs tenim sèries dels anys 50 ençà, que són doncs, 65 anys, que no és res. I amb això treure grans conclusions i convertir això en taules de la llei, com les de Moisès, doncs jo seria molt prudent. Bé, gràcies per tot.
Bona pregunta.
I fins la pròxima.